desprestigi, mentides i injúries. Així hem arribat a l'1 i 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimecres, 1 de juliol. Bon dia. A la fi, ja era hora. El Mallorca ha fet el seu primer fitxatge. En Romina Huesta, el control tècnic. Començam les portes d'avui. Ja era hora. A la fi, Pablo Ortells ha tancat el seu primer fitxatge per al nou projecte del Club Vermell a la segona divisió. Es tracta d'Adrián Fuentes, davanter madrileny de 29 anys, procedeix del Córdoba i s'ha convertit en el primer fitxatge del Mallorca. El club pagarà 3 milions d'euros, la seva clàusula perquè Fuentes s'incorpori a la disciplina mallorquinista, al futbolista. Amb el Córdoba, el curs passat, a segona divisió, va marcar 14 gols.
Hola, mallorquinistas. Soy Adrián Fuentes. Nada, solo quería daros un mensaje de que estoy muy contento, muy alegre y con muchísima ilusión de poder estar aquí con vosotros. Espero veros pronto en Solmois y os prometo trabajo, esfuerzo y, sobre todo, tratar de ayudar lo máximo posible para conseguir todos los objetivos que nos propongamos. Amunt Mallorca.
Les paraules del nou fitxatge de la Mallorca, per cert, el conjunt vermell ja coneix el seu full de ruta per a la pròxima temporada, el seu camí a la segona divisió començarà el dia 16 d'agost, ho farà a casa, a l'estadi de Somos contra el Valladolid. El Mallorca de Luis García tancarà el curs a terres andaluses al camp de l'Almeria a principis del mes de juny. També sabem el calendari a la primera federació en l'Uda Eivissa com a protagonista. La temporada començarà el 30 d'agost i l'Uda Eivissa debutarà com a visitant al camp de l'Antequera. Per cert, el conjunt pitius ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Genaro Rodríguez, un migcampista sevillà de 28 anys que arriba de l'Eira de la segona divisió portuguesa. I també coneixem el calendari de la segona federació amb el 4 representants balears, l'Atlètic Balears, el Poblense, el Mallorca B i la Penya Esportiva Santa Eulàlia. També coneixen el seu calendari, tot d'una, amb en Xisco Ribas. Repassarem les jornades més interessants. I també, en el món del futbol, el Mundial, Mèxic ha avançat a vuitens de final després d'imposar-se per 2-0 a l'Equador. La selecció de Javier Aguirre i el mallorquí Toni Amor suma 4 victòries seguides i, atenció, 0 gols en contra. L'extècnic del Mallorca, Javier Aguirre, es mostra molt content per aquesta classificació del seu equip.
Un partit molt exigent. Equador, un equip que te lleva al límite. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí. Esa es nuestra obligación, presentarnos y defender el escudo nacional con dignidad. Y creo que lo hemos hecho hasta ahora. Me ha tocado buenas victorias, pero como la de hoy, ninguna, porque es en tu casa, con tu gente. Pero bueno, hoy salió una noche redonda, creo yo.
França es va imposar per 3-0 a Suècia i també passa de ronda i s'enfrontarà al Paraguai a la pròxima eliminatòria. I també ja s'ha classificat per vuitens de final. Noruega va guanyar per 1-2 contra Costa d'Ivori, un partit que es va decidir al minut 86 gràcies a un gol de Haaland. Ara el combinat noruec s'enfrontarà a la pròxima ronda a la selecció del Brasil. I en tennis, el mallorquí Jaume Munà, debutat en victòria a Wimbledon davant l'argentí Francisco Cerúndolo. El santanyiner va superar aquest partit en 3 sets per 6-1, 6-4 i 6-3. Ara el seu pròxim rival serà el britànic Jacob Fairley. I també en el món del futbol sala, ja sabem el calendari del Palma Futsal. Hi ha novetats importants en quant a la planificació de la temporada, el format de la competició, tot d'una, el sabrem i l'analitzarem amb en Gavi Fortesa, però el conjunt d'Antonio Vadillo començarà el curs a la pista de l'Indústries Santa Coloma i tancarà la fase regular el mes de maig. Ho farà a la pista de l'Ejido. Una i 10 minuts. Au, idò, vinga, començam aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia a IB3 Ràdio. Tot d'una, repassam el més important, el més interessant del calendari del Mallorca a la segona divisió, però abans de res hem de parlar del mercat perquè, com comentava a l'inici, a la fi el Mallorca ha tancat la seva primera incorporació, ho va fer Lloro Baixa. Es tracta d'Adrián Fuentes, un davanter madrileny de 29 anys. Va marcar 14 gols la temporada passada amb el Còrdoba a la categoria de plata. El Mallorca, això sí, ha hagut de posar euros damunt la taula. 3 milions d'euros ha pagat el club mallorquí el Còrdoba per fer-se amb els serveis del davanter Adrián Fuentes, que ha firmat fins l'any 2030. La curiositat d'aquest jugador és que només suma una temporada com a futbolista professional. Va ser la passada a les files del Còrdoba, on això sí, va fer una gran temporada i va marcar aquesta xifra de 14 gols. Això pel que fa al capítol d'incorporacions. Pel que fa al capítol de sortides, ja s'han desvinculat del Mallorca els cedits Kumbula, Mateu Josef i també Sito Lubumbo, com també han acabat en contracte el mallorquí Javi Llebrés i el porter Pichu Cuellar. En principi, Javi Llebrés no continuarà al Mallorca perquè el Mallorca no li ha posat cap oferta de renovació damunt la taula. Per tant, Javi Llebrés ara mateix es troba sense equip. I també més coses pel que fa al capítol de sortides, perquè, com avançava ahir el nostre company Juanmi Sánchez, el diari Última Hora, Leo Román es troba molt a prop de fitxar pel Deportivo de la Corunya. Es troben negociacions amb el club gallec, que fins i tot un equip recent ascendit a la primera divisió estaria disposat a pagar 9 milions d'euros per fer-se amb el porter eivissenc. Per tant, a les pròximes hores es podria tancar aquesta sortida del porter Leo Román cap a la Corunya per jugar a primera amb el Deportivo. I parlant de porters, una curiositat, li han demanat en el porter de la selecció espanyola i del Barça, en Joan Garcia, a veure quin és l'entrenador, no sé, que més li agrada o del que més ha après. Diu que el primer, com no, és el del Barça, el seu entrenador, en Hansi Flick, però alerta perquè avala el nou entrenador del Mallorca, Luis García. Diu Joan Garcia que el tècnic del Mallorca és un dels millors entrenadors que ha tingut a la seva carrera esportiva.
Bueno, ara Hansi jo crec que és dels millors, però bueno, jo crec que un que sempre ho he dit i no vaig jugar amb ell és Luis García, que ara fitxat pel Mallorca, molt bon entrenador.
Idò, Luis García és un dels millors també per en Joan García, el porter del Barça i també de la selecció espanyola. Pendents d'aquest mercat de fitxatges, segurament si hi ha novetats a la jornada d'avui. Recordeu que Mallorca comença les proves mèdiques per iniciar la pretemporada la setmana que ve, el pròxim dilluns. Dilluns comença aquestes proves mèdiques i dimecres el Mallorca de Luis García farà el primer entrenament a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Un Mallorca que, com comentàvem, ja sap quin serà el seu calendari. Ahir el mallorquinisme va tocar, diria jo, ja amb els peus a terra perquè va conèixer el calendari i ja va veure en quin rival s'enfrontarà el Mallorca aquest curs. Saludam el nostre company Xisco Riba. Xisco, com estàs? Bon dia.
Com va, Miqui? Bon dia.
Molt bé, ja sabem el calendari. El Mallorca, que començarà la temporada a casa, ho farà contra un rival que tampoc podrien dir que és 100% de segona, perquè és un rival històric amb moltes temporades a primera divisió. El Valladolid serà el primer rival del Mallorca a la categoria de plata.
Així és, el cap de setmana del 15 d'agost el Mallorca encetarà aquesta nova temporada, no? Aquest seu retorn a la segona divisió, i sembla que és ara, no? Quan ha sortit el calendari, quan tant l'afició com el club es pega aquest cop de realitat de tornar a una categoria inferior.
Idò, si serà el Valladolid el primer rival del Mallorca, la primera sortida del conjunt de Luis García serà a terres andaluses, a Los Cármenes.
Així és, contra el Granada, i després, a la jornada 3, el Mallorca rebrà aquí el Ceuta, i si te pareix, comentam un parell així de jornades, no? més curioses, sí, més importants.
Més,
per exemple, la jornada 13, el Mallorca visitarà el camp de l'Andorra, jugarà a un altre país. La jornada 26 visitarà el camp del Ceuta, precisament. A la jornada 30, el Mallorca rebrà aquí Somos el Leganés, el club on se'n van...
Tornarà en Dani Rodríguez, de Somos.
Dani Rodríguez, veurem aquesta rebuda, no? El exjugador del Mallorca. I després, per finalitzar la temporada, les tres darreres jornades del Mallorca seran la jornada 40, Oviedo Mallorca, al camp el Carlos Tartiere, jornada 41, la penúltima, Mallorca contra Albacete, i la darrera, atenció, que això pot ser molt perillós si el Mallorca juga un pleo d'ascens, es juga el títol, es juga aquestes places que tot en ascens directe, el Mallorca jugarà la jornada 42, la darrera, al camp de l'Almeria.
Una mala plaça per jugar-se un possible ascens. Esperem que en aquesta alçada el Mallorca, per què no, el Xisco ja estigui matemàticament a primera divisió. Aquest és el calendari del Mallorca. Comença el curs a l'estadi de Son Moix contra el Valladolid. Alguna curiositat més d'aquest calendari, Xisco, que puguem destacar?
Totes les que t'he dit, aquestes sortides de jornada 13 a l'Andorra i jornada 26 visitarà el Ceuta. Veurem com li va el Mallorca en el seu retorn a la segona divisió. Com deia, cop de realitat ara, veient quins rivals te poden tocar, també amb els filials de la Reial Societat i del Celta de Vigo. Veurem com se desenvolupa.
Veurem com va aquesta temporada. Esperem que el Mallorca pugui començar amb bon peu, amb una victòria contra el Valladolid dia 16 d'agost a l'estadi de Son Moix. Més calendaris, sabem el de segona divisió i també sabem el de primera federació. Saludem el nostre company Víctor Sancho. Víctor, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui.
Bé, hem sabut les jornades més interessants, tot una parlant de l'actualitat de l'Eivissa, perquè tenim nou fitxatge, però pel que fa al calendari, el conjunt pitiusca començarà com a visitant. El Mallorca començarà a casa i de l'Eudeu farà viatjant.
Sí, a Antequera. És curiós, mira, de les quatre temporades que disputarà, no?, l'Eivissa en aquesta categoria, la primera federació, només una vegada ha començat de local, va ser la segona temporada, record, contra el Villarreal B. Les altres tres ha començat de visitant, així que no és novetat, no? Record, va començar contra el Córdoba, també la primera temporada a primera federació, així que el Sevilla Atlético la temporada passada en Gémez i ara ja a l'Antequera. Així que comença viatjant, a més, sempre a Andalusia, no?, quan comença. Fora de casa, casualitats, no? I la segona jornada, el primer partit a casa serà contra el Rayo Majadahonda. Enllaça tres partits, Miqui, sí, consecutius contra tres equips que són recent ascendits a primera federació, que això no vol dir res, no vol dir ni molt més que siguin falsos, després la temporada que han vist que han fet el Sabadell, que ha pujat a segona divisió, o l'Europa, que ha donat bastant de guerra i ha jugat play-off, no? Però després venen Majadahonda a casa, Sant Andreu també a casa, dos partits seguits a l'estadi de Camises, i després viatja al Real Jaén, que va ser, lamentablement, l'equip que va eliminar el Balears per pujar aquesta categoria a Primera Federació. El primer plat fort, diria jo, Miqui, és la visita a l'estadi de Can Mises al cap de setmana del 27 de setembre, perquè encara no hi ha dates de, ni horaris de partits de les primeres jornades, tampoc.
No, figurat.
Serà, sí, sí, el darrer cap de setmana de setembre, que visita el Reial Saragossa Can Mises, un equip que ja que tira molt endarrere la història per mirar si havia jugat a la tercera categoria del futbol espanyol, un equip que ha guanyat títols europeus. Realment és el transatlàntic que tot el món pensa que tornarà de manera per la via ràpida de nou a segona divisió, no?
Idò, veurem, aquest és el calendari de l'UD, partits i equips interessants, històries, històries, sí, del futbol, eh?
Sí, la Lliga complicada, vull dir, serà entretinguda però complicada, perquè bé, a banda de l'Osca i el Saragossa, no, que l'Osca que ha arribat a estar a primera no fa tant, tampoc, també, que han baixat de categoria, bé, tots els que no han aconseguit pujar, històries com el Múrcia, l'Hèrcules, el Cartagena, que fa dos dies estava també a segona divisió, el Nàstic de Tarragona, que també ha jugat a Tarragona, la gent s'oblida, però no fa tant, que va jugar a primera divisió, el Nàstic de Tarragona, a més amb molts representants mallorquins a aquest curs, no? A la direcció esportiva i a la banqueta.
Manchisco Campos.
Sí, sí, serà una temporada bastant interessant i veurem. Acaba l'Eivissa, per cert, amb el mateix rival que debuta a Can Mises, no, aquesta temporada, el Rayo Majadahonda, serà el darrer partit de Lliga. Esperem que amb una Eivissa, no sé si ja s'ha dit a segona divisió, això seria ideal, no? Serà complicat, almenys amb un playoff assegurat, no? A veure, l'Eivissa ha jugat...
Seria més que el Mallorca que arribava l'Almeria ja a primera divisió, sí, i l'Eivissa d'Eivissa, sí, arribava a Majadahonda també a segona. Seria gros, podríem fer festa grossa.
Sí, sí, mira, aquí l'ambient és un poc negatiu dels aficionats, però és cert que l'altre dia, curiosament, una de les webs que més segueix la Primera Federació a xarxes, sempre fa una enquesta, no?, quan ja es tanca el grup, no?, de Primera Federació, i la gent pot votar com veu la que serà la Lliga, no?, els equips que estaran a playoff, qui quedarà campió, i la majoria dels aficionats ja anaven per gairebé pel miler de votants, gairebé la majoria ficava a l'Eivissa dins del playoff. Vull dir, i segurament els aficionats de l'Eivissa potser haguessin col·locat l'equip molt pitjor. És que és cert que l'Eivissa ha jugat de les quatre temporades, tres ha jugat playoff. Perdona, de les tres, dos ha jugat playoff, les dues primeres. Mm-hmm. Doncs la gent, segurament, a l'aficionat que no és d'aquí de l'illa, ho té més associat amb un equip que té pressupost, que pot lluitar per estar dalt. Veurem si aquesta temporada es torna a confirmar això i amb més garanties de poder competir fins al final per un ascens, no?
Clar que sí, veurem què passa. Serà llarga també aquesta temporada de Primera Federació. I ràpidament, Víctor, tenim nou fitxatge, un migcampista sevillà.
Sí, el tercer fitxatge, en teoria queden 19 dies, faig comptes, 20 de juliol, van dir que començaria sobre la gespa i a entrenar a l'Eivissa, i només s'han anunciat tres fitxatges, el d'avui, Genaro Rodríguez, un migcampista, mig centre, central. És cert que l'han anunciat com migcampista, i això potser al millor crea una mica de dubte, però Fabio Pereira, el seu darrer míster, perquè el seu darrer equip ha estat a la segona portuguesa, a la Unió Esportiva Leiria, no?, de la segona divisió, l'ha fet servir més de central que no de mig centre. Bé, ell ha estat internacional, perdona, a les categories inferiors amb Espanya, s'ha format al planter del Sevilla i sobretot ve de jugar bastant a la segona divisió, tant a Portugal ara com al Màlaga, sobretot, que va aconseguir l'ascens a segona divisió, després d'haver jugat també a segona divisió bastants de partits, al Córdoba també a segona divisió abans de marxar a Portugal, inclús al Mirandés també ha jugat a segona divisió. Té un títol de l'Europa League, perquè va arribar a jugar minuts en una eliminatòria contra l'Apoel en la temporada de la Covid, la 19-20, amb Julen Lopetegui a la banqueta, aquella temporada que el Sevilla va aconseguir de nou l'Europa League jugant a partit únic a Alemanya. No sé si te'n recordes, Miqui, aquella...
Sí, sí.
Aquella Europa League tant que va eliminar equips com el United, com la Roma, com l'Inter. Bé, té aquest títol perquè va arribar a debutar contra l'Apoel en un partit de visitant a terres xipriotes. Així que bé, és un jugador amb experiència, amb bona edat, 18 anys.
Almenys s'hi pot aportar aquesta experiència a la Primera Federació i no hi sumar.
Sí, sí, el principal dubte és que és cert que va jugar molt a principi de temporada, la segona part del campionat des del febrer, només ha sumat 90 i pico minuts, o sigui, no ha sumat gaire, però bé, a veure, ve de segona divisió, la resta d'anys sí que ha jugat bastant, ha tingut protagonisme, és polivalent, veurem, no? És el tercer fitxatge, recordem a Gonzalo Almenar, el primer lateral dret, que venia del Ceuta, també de segona divisió, i el porter Andrés Prieto, que arriba de la Pontferradina, d'on l'Eivissa ha tingut que pagar, no? Perquè li quedava un any més de contracte, no coneixem la xifra exacta, però ha tingut que arribar a un acord econòmica amb una Pontferradina, que és un dels equips que sempre vol pujar també a segona divisió, que no el volia deixar marxar, i l'Eivissa té nou porter després de la marxa de Ramon Juan.
Molt bé, i doncs estarem pendents de més moviments a la UD, que de ben segur n'hi haurà i molts. Víctor Sancho, gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. Adéu, forta, cuida't, fins demà. I també, ja per acabar amb el tema calendaris de futbol, perquè tot d'una parlant de futbol sala, Xisco, també sabem el calendari, perquè ahir la federació va treure tots els seus calendaris de les competicions oficials de la, de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Tenim el calendari de la segona federació, on les Illes hi tenim quatre representants, no ho repassaran tot perquè si no estaríem fins demà, però aquesta jornada és més interessants, derbis i partits importants que podrem veure i escoltar per IB3 Ràdio.
Si t'assembla, primer te dic on començaran, no?, la Lliga i on l'acabaran. Jornada 1, l'Anuncia Poblense, i Iacla Atlètic Balears, València Mestalla, Mallorca B i Minera Penya Esportiva, tots començaran aquesta segona federació a domicili. I la darrera jornada, la 34, que es disputarà el cap de setmana del 9 de maig, la Lliga per cert començarà el cap de setmana 6 de setembre, que no ho he dit, aquesta darrera jornada serà Castellonense contra Atlètic Balears, Poblense, que rebrà l'Intercity, si no veiem malament l'equip d'en Emilio Ensue, un mític, Penya Esportiva contra Cieza i el Iacla contra el Mallorca B. Si t'assemblarà, repassam, no?, els derbis, que
sí,
són els partits més
interessants, sí,
més importants.
Hi ha partits bons.
Hi ha molt bon partit. La jornada 5 ja tindrem un Atlètic Balears contra Poblense, i just després...
Troia, partit emotiu.
Així és, així és. I després, la jornada 6, l'Atlètic Balears tornarà a tenir un derbi, serà contra el filial del Mallorca, el Mallorca B. La jornada 8, Poblense contra Penya Esportiva. Jornada 9, un altre derbi per a la Penya Esportiva contra l'Atlètic Balears. I després, destacant també el partit de les jornades 27 i jornada 28, perquè hi haurà dos derbis a cada jornada, aquestes dues jornades seguides. A la jornada 27 es disputarà l'Atlètic Balears contra Penya Esportiva i Mallorca B contra Poblense, i la següent jornada, la 28, atenció, el Poblense rebrà l'Atlètic Balears d'Òscar Troia. Serà un bon partit.
El municipal de Sa Pobla, sí, partidàs.
I l'altre derbi d'aquesta jornada també, Penya Esportiva contra Mallorca B.
I d'una temporada també ben interessant. A la segona federació esperen que els equips balears puguin complir els seus objectius. Res, Xisco, gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Han repassat el més interessant del calendari de segona divisió, de primera federació i també de segona federació. 1:26, fem una aturada ràpida per la publicitat i tot d'una tornem per parlar de futbol sala, perquè ja sabem el calendari de l'Illes Balears a Palma Futsal, però el més important és que el format de la competició canvia i molt. Ara mos ho explica el nostre company Gavi Fortesa. Aturada i tornant tot d'un aquí, Esports 3.
Ràdio és participació.
Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pimiento italiano granel a 1,99 euros kilo. La merluza entera de 1 o 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
A IP3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Un minutet i mig per arribar a la 1:30 del migdia. Continuem Esports 3, tot una parlant del Mundial, però continuar amb els calendaris i també, en aquest cas, amb el format de la competició, perquè canvia moltíssim la primera divisió del futbol sala espanyol per aquest curs 2026-2027. Gavi Fortesa, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Ara tot donarem amb el calendari, o si t'assembla, vinga, anem a saber contra qui debutarà l'Illes Balears Palma Futsal aquest curs, però el més important del futbol sala és que el format canvia radicalment.
Radicalment, sí. Jo, me sembla que la federació volia justificar el seu estil i ho ha fet canviant la competició absolutament. Per començar, no serà una lliga de 30 jornades com habitual del món del futbol, sinó que m'anam a dues lligues, apertura i clausura. 15 jornades, més altres 15, la primera que, bueno, anirà de setembre fins al desembre, la següent del gener al maig.
Tindran dos campions, no?, de Lliga, com a Argentina, no?
Exacte, sortiran. I els dos primers jugaran pel títol definitiu, no? Això és un dels canvis. Me sembla que és el més senzill perquè la gent ho entengui. Lo pitjor ve amb la Copa. Sí. La unificació de la Copa d'Espanya i la Copa del Rei han fet un desgavell absolut, que jugaran 96 equips i serà inacabable, encara que tindrà un format final com el que coneixem, no?, amb una Final Four. Però ho deixarem per més endavant perquè és molt engorrós. La Lliga, primera jornada, com succeeix més d'una vegada, el Palma comença a la
clàssic,
pista de Santa Coloma.
Ahir, sí, quan anava a mirar el calendari del Palma a casa, vaig pensar, alerta que no comenci amb l'Indústria Santa Coloma.
Com
sempre.
I
pupum. Sí, és tremendo.
A la seva pista. Jugarà de visitant la primera jornada del Palma. La darrera jornada de l'apertura serà a Somos contra el Jaén. I la primera jornada del clausura a la pista de Peñíscola. I la darrera a la pista del Ejido, que és un dels recent ascendits. Mm-hmm. El Ejido, que ha pujat a primera amb el Guanapix Saragossa, que torna a la categoria. Recordant que varen descendir Alzira i Ribera Navarra. Estem pendents de l'oficialitat de la Supercopa, que també canvia de dades. Ah. Ara no se jugarà a la primera setmana del gener. Recordaràs que se jugava el Dia de Reis i aquestes coses.
Sí, sí.
Aquesta temporada obri la temporada oficialment els 5 i 6 de setembre. No està confirmada la presència del Palma, però tot fa indicar que el Palma jugarà aquesta Supercopa perquè Jaén va guanyar les dues copes, Copa del Rei i Copa d'Espanya. El finalista, els dos casos, va ser el Barça. El Barça juga la Supercopa com a campió de Lliga. I el Pozo, com a segon classificat, perquè el Barça és el campió, no? Suposam que entraria el tercer classificat de la Lliga regular, que seria el Palma.
I jugarien Barça, entrar una mica Pozo, de rebó, no? Sí, sí, una bona Supercopa.
Una molt bona Supercopa.
Per cert, parlant de kits bons, l'Inter, es veu que està en vores una miqueta baixes, però a banda de Rivillo l'ha tancat, si no vaig malament, en Gordillo.
Gordillo, sí, sí, Gordillo.
Se'n va anar d'aquí del Palma, però torna a la Lliga Espanyola.
Sembla que l'equip rus va ser un pont per no anar directament del Palma a l'Inter, per lo que sigui. Ha jugat una temporada a Rússia, ha estat subcampió de Lliga i ara torna a pràcticament a casa. Ell és de Toledo, sí, i jugar a l'Inter, bueno, és com jugar a casa. I això són les novetats d'aquesta temporada. Veurem com va.
Novetats importants. Dies.
Recordem que el Palma no juga a Europa aquesta temporada, no, i que jugarà de cap de setmana a cap de setmana, a menys si aquesta setmana i en tots aquests canvis arriba el primer títol nacional.
No hi haurà tanta càrrega de partits, tant de cansament, perquè quina temporada d'aquest curs, mare meva. Res, Gavi, que gràcies, eh?
Vale, adéu.
Gràcies. I això és la novetat, la darrera hora del futbol sala amb aquest canvi de format a les seves competicions. 1:32, han de parlar del Mundial. Aguirre ja es troba al vuitens de final.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i 33 minuts parlant del Mundial. Javier Aguirre i també el mallorquí Toni Amor ja es troben al vuitens de final. Victòria aquesta matinada per 2-0 contra l'Equador. Miquel Berger, Miqui Berger, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, com estàs?
Va bé, imparable. Mèxic, amb Aguirre, Toni Amor, 4 victòries d'aquest Mundial. No li han marcat cap gol. Quin espectacle, no?
Un espectacle brutal. I ahir amb una victòria...
Tenim problemes amb aquesta comunicació amb en Miquel Berger a Mèxic, que va guanyar per 2-0 contra l'Equador amb aquesta victòria al combinat de Javier Aguirre, que suma i de 4 triomfs aquesta temporada en aquest Mundial i 0 gols en contra. També destaca la victòria de França, que va guanyar el seu partit sense problemes contra Suècia en 2 gols d'Mbappé, i també la victòria agònica de Noruega per 1-2 contra la selecció de Costa d'Ivori. El gol de la victòria el va marcar Haaland al minut 86 de partit. Fem una aturada ràpida i tornem amb en Miquel Berger per comentar el més interessant d'aquest Mundial, de la jornada d'ahir i també tot el que tenim per avui.
TV3 Ràdio és entreteniment. La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Ara sí, tornem a saludar el nostre company Miquel Berger per parlar del Mundial, 1:36. Miquel, és per aquí?
Sí, hola, què tal? Com esteu?
Ara sí que te sentim aquesta emoció de tenir en Toni Amor a 8 anys de final, ha fet que se tallés la comunicació. Ho dèiem, Mèxic, un espectacle, victòria 2-0, sí. Encara no han queixat, i alerta perquè el 8 anys de final poden tenir un autèntic partidàs, eh?
Sí, un Mèxic-Anglaterra podria ser el darrer rival de Mèxic com a anfitrió, perquè és el darrer partit que jugaran a casa seva. I bé, ja han assolit aquest cinquè partit maleït que sempre volien els mexicans, i ho han aconseguit, jo crec que jugant el millor partit i mostrant la millor cara com a selecció, la d'aquest equip de Javier Aguirre, que va passar per damunt de l'Equador.
Com ha canviat la manera de jugar de Javier Aguirre? En el Mallorca el veiem un poquet amarrategui, sí. I en Mèxic el veiem amb un plantejament i amb un joc molt més vistós. També és per jugador, sí, suposo.
Sí, també pel jugador i també pel rival, perquè jo crec que ahir va ser un poquet l'excepció, també. Jo crec que aquesta manera de jugar cercant el rival d'aquesta manera tampoc està molt avesat a Mèxic a veure jugar així a la seva selecció. I, de fet, moltes de les crítiques que rep el tècnic Javier Aguirre, que fins i tot ha escoltat xiulets durant aquest Mundial, tot i aquesta ratxa que has esmentat, jo crec que també és part de la crítica que du Javier Aguirre, però ahir és que va canviar totalment. Ahir Mèxic es va mostrar com un equip molt superior, molt confiat. Quiñones i Raúl Jiménez van estar espectacular, també Alvarado i alerta, Mora, un atlot de 17 anys, que Javier Aguirre li ha donat poc a poc minuts, i el partit més important li va donar la titularitat i va estar espectacular. Jo crec que ha nascut una estrella, també.
Uh-huh. I pel que fa a la resta de partits d'ahir, també, en aquest Mundial, i hem de dir que se van complir una miqueta el pronòstic, no? França va eliminar... Sí. A Suècia, Noruega a Costa d'Ivori, amb dos protagonistes, dos jugadors que estan cridats a ser importants, i ja ho són, com són Mbappé i en Haaland.
Sí, en Mbappé, jo crec que el record de gols a un Mundial ja s'aniran canviant durant aquest Mundial amb Messi i en Mbappé, perquè en Mbappé ja és el màxim golejador en eliminatòries, després dels gols que va fer contra Suècia, una Suècia molt pobra, que jo crec que va demostrar perquè pràcticament va arribar al Mundial de rebot, el pitjor partit que ha fet el Suècia, fins i tot molt pitjor que el que varen perdre per 5-1 contra els Països Baixos, i totalment diferent, encara que esperat, Noruega contra Costa d'Ivori, que va guanyar gràcies a un gol de Haaland, que va ser pràcticament l'única cosa que va fer el Haaland. Perquè si no, clar, és alt i ros i el veus de lluny, però si no, no t'hauries adonat fins al gol que estava jugant. Però bé, és també el que fan els gols davanters, no? Apareixer una vegada i ser decisiu.
Que val una classificació per als vuitens de final. I de la jornada d'avui, de muntar el paper, no estan cridats a ser partit per tirar coes, però no sé si t'enganxa qualque partit del que tenim avui, en tenim dos.
Sí, bé, Anglaterra és que m'ha decebut, Anglaterra m'ha decebut molt el partit, el paper que està fent, i sí, moltes ganes de veure el Nottingham. Bèlgica-Senegal també jo crec que s'atractiu perquè estarà molt igualat. Jo crec que Anglaterra, tot i el que he dit, és clarament favorita contra el Congo. I jo crec que me fa ganes veure els Estats Units contra Bòsnia. Els Estats Units, jo crec que els dos primers partits va ser un autèntic espectacle. Jo crec que és un equip que pot arribar molt lluny i haurà de certificar-ho avui en una victòria contra Bòsnia, que jo crec que és favorit, són favorits els Estats Units, tot i que Bòsnia té jugadors també bastant interessants, sobretot els extrems.
Uh-huh. Ara 6 de l'hora baixa, hem de recordar aquest partit, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 9 del vespre Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada que practica de Miqui, Estats Units, Bòsnia. S'acosta l'hora, Miqui, de la selecció espanyola, serà demà a partir de les 9 del vespre. Quines sensacions tens a mesura que s'acosta aquest partit?
Jo crec que Espanya és favorita perquè és millor equip, és favorita també perquè el rival és europeu, i jo crec que això també condiciona un poc, que fins ara Espanya no havia jugat en cap equip europeu, jo crec que això també pot afavorir un poc els interessos de Luis de la Fuente, i sobretot perquè en Lamine Yamal ha dit que ja està perfecte, així que jo crec que si el teu jugador ja està perfecte, i si pot jugar els 90 minuts, i si apareix, perquè jo crec que és les poques estrelles que no ha comparegut encara, per raons, òbviament, físiques, però si ja ha dit que ja està, que per ell començarà el Mundial, també és un punt molt a favor d'Espanya, clar.
Idò, veurem què passa en aquest partit de demà en el Mundial, on juga Espanya contra la selecció austriaca. Res, Miqui Berger, que moltes gràcies. Estem en contacte demà, veurem què passa. No sé si tenen qualque pronòstic. Jo crec que Anglaterra, Bèlgica i Estats Units o Bòsnia, aquí ja té més dubtes, no ho sé.
Jo, Anglaterra, Bèlgica i Estats Units, clar, jo crec que sí.
Aquest és el pronòstic de Miqui Berger, que Estats Units passa també als vuitens de final. Miqui, veurem si encertem demà,
Vinga,
gràcies, que vagi molt bé. Miqui Berger, en aquesta darrera hora i anàlisi del Mundial. Recordeu, demà a les 9 juga a Espanya. 1:41. Continuem parlant de futbol. Ràpidament, continuem parlant de futbol i tornem al Mallorca, perquè el Mallorca acaba de pujar les seves xarxes socials. Amem, en principi, presentacions de jugadors i entrenadors, poques, perquè també amb Luis García el Mallorca va fer exactament el mateix. Va publicar a les seves xarxes socials una entrevista, i també ha seguit el mateix patró amb el primer fitxatge d'aquesta temporada, com us comentava, que és n'Adrián Fuentes, el davanter madrileny de 29 anys, que arriba procedent del Còrdoba, i el Mallorca ha pagat 3 milions d'euros, ha firmat fins l'any 2030 i ha marcat 14 gols aquesta passada temporada. Com vos deia, aquestes són les primeres paraules del jugador del Mallorca, del primer fitxatge del conjunt vermell per a la pròxima temporada. En Fuentes està il·lusionat, té moltes ganes, vol ajudar a l'equip, al Mallorca, a complir aquest objectiu que nosaltres de pujar aquesta mateixa temporada a la primera divisió. És el primer fitxatge del Mallorca, el davanter Adrián Fuentes.
Bueno, pues los he vivido con mucho estrés,
pero con mucha, mucha ilusión y sobre todo con ganas. Bueno, yo creo que muchas cosas, más allá del lugar y la zona de España, sobre todo yo creo que el pedazo de club que es, la historia que tiene, la estructura que tiene, creo que es un club muy grande en España y así lo ha estado demostrando las últimas campañas y yo creo que eso es motivo más que suficiente para pensarte seriamente que puede ser donde puedas hacerlo bien. Yo siempre creo que trato de ser humilde, me defino como un jugador muy físico, pero que es verdad que con el balón tampoco me atraganto, sino que trato de hacerlo lo mejor posible a nivel técnico dentro de las condiciones que tengo, que yo creo que las que más destacan son las físicas. Siempre lo he dicho, creo que la competencia siempre ha hecho que todos los equipos mantengan los jugadores al máximo nivel, porque creo que la competencia es sana, y lo afronto como un reto importante, porque yo creo que eso nos va a servir para poder dar ese saltito que queremos, que es mejorar todos y cada uno de nosotros. Creo que es un entrenador que tiene mucho bagaje, que bueno, es exfutbolista profesional también, y sobre todo yo me reflejo mucho en cuanto a lo que conozco de él sobre la temporada pasada, cómo jugaba su equipo, Las Palmas. Creo que es un fútbol muy divertido, muy agresivo, muy alegre, y creo que es un buen punto de partida. Sí, he tenido una conversación telefónica con él, donde me daba la bienvenida y sobre todo me trataba de ayudar, de explicarme un poco cuál sería la idea de la temporada, que no cambiaba mucho a lo que yo pensaba, que es la manera de jugar que tenía Las Palmas, y yo creo que bueno, que es un entrenador que creo que nos va a ayudar muchísimo a todos. Bueno, yo es verdad que nunca he estado en Mallorca, va a ser mi primera vez, pero sí que he visto muchos partidos de primera división estos últimos años, entre ellos al Mallorca, y yo creo que es una afición que empuja mucho, que también es exigente, como es lógico, y yo creo que eso es bueno para, tanto para el club como para los jugadores, para nunca relajarse, siempre dar el callo en cada partido, en cada entrenamiento, y yo creo que eso es importante para crecer. Pues tratar de ayudar al equipo lo máximo posible, si puede ser obviamente a base de goles, pues mucho mejor, pero y si no puede ser solo con eso, pues con trabajo, esfuerzo, sacrificio y humildad.
Idò, les paraules del primer fitxatge del Mallorca, Adrián Fuentes, com a futbolista del conjunt vermell. Recordeu que també avui s'han desvinculat del Mallorca els tres cedits i, a més, també els jugadors que acabaven contracte com el Pitxo Cuellar i en Javi Llebrés, i tot fa indicar, perquè no ha tingut cap proposta de renovació, que en Javi Llebrés posarà punt final a la seva etapa en el Reial Mallorca. Per tant, el jugador mallorquí s'haurà de cercar equip per a la pròxima temporada. 14 minuts per arribar a les 2 del migdia. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, I never stay, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Avui, doncs, continuem endavant, Esport 3 migdia i B3 Ràdio. Ja ho sentiu, avui és dimecres, avui toca Corca Topers, com sempre, a la nostra companya Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Ben descansada. Has tingut dies de descans, no?
Uns dies, poquets.
Has anat a córrer, t'has entrenat, has aprofitat...
He ballat. També compta com a esport,
sí,
no?
Sí, també, tot compta, tot suma.
Caminar i ballar, però sí, hem agafat una micona d'aire, però tornem amb forces i amb ritme, perquè no atura en l'estiu el ritme de...
Hi ha coses tan interessants, no?
Sí, és vera que ja ho varen dir l'altre dia, la calor no atura les curses, es bon temps, la gent està de vacances, i precisament de la cursa que xerrarem avui no és una cursa, són curses, perquè xerrem avui d'una lliga.
Una lliga?
No de futbol ni bàsquet, que ja n'han contat també, sí, com han contat avui en el programa, ja calendaris i demés, però tenim un calendari diferent, són les curses d'estiu. Se diu Carreres d'estiu per a tothom, això és el títol, i és aquesta Lliga 2026 organitzat tot això a Menorca, ens anem fins allà avui en el Corca Topers, perquè tot passarà a l'illa veïnada, a Menorca, amb els esports, en aquest cas amb el Consell Insular, amb molts ajuntaments implicats, i avui ho farem diferent, per saber un pot d'acabar tot això, que arrencarà aquest diumenge. Són diverses curses que s'allarguen fins a setembre, és a dir, ja tenen ja el calendari ben apuntat cada una de les curses, els participants. I avui ho farem diferent, per què? Perquè xerrarem amb una de les participants d'aquesta lliga, la més especial, diríem, perquè va guanyar l'any passat.
I sap... coneix bé de què va el tema, no?
Exacte, i sap el que es participa en moltes edicions i repetirà aquest any. Tenim a l'altre costat del telèfon la guanyadora de l'any passat, d'aquestes carreres d'estiu a Menorca, és de Marta Oribes. Marta, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé. I vosaltres?
Molt bé, sí, sí. Aquí amb ganes de saber una micona més d'aquesta lliga, que com dèiem, arranca diumenge, la primera aturada de Ciutadella, però va un poc per tot, els Castells, Mercadal, Fornells, Aleó... Bé, i tot això fins al setembre. Repeteixes, perquè m'imagino que guanyar l'any passat t'ha donat encara ganes de més, o no?
Bueno, claro, però no és fàcil, eh? Perquè, bueno, totes les lutetes joves pugen, jo ja tinc 43 anys, i, bueno, mantenir el nivell és un poc difícil, però, bueno, ho intentarem estar davant.
Clar, vas guanyar categoria absoluta, sí. I, clar, ho dius, és difícil perquè s'ha de mantenir el nivell, són diferents curses, explica'm-nos un poc claro. En què consisteix, quants quilòmetres fas cada vegada, perquè ara parlam d'aquest diumenge a la primera, però després ja tot d'una dia 9, dia 13, dia 21, és molt seguit. Sí.
Sí, mira, jo m'ho prenc això com entreno de sèries de qualitat, insistiu, uh-huh. Perquè solem baixar un poquet de forma, els atletes, perquè ara he competit molt, he anat a un parell de nacionals, en sis, ara en vaig anar un el fin de setmana passat, i un en hivern, i ara pues, això m'ho prenc pues, com un poc de diversió, no? La primera són 4 quilòmetres, és la més llarga, la de Ciutadella, i hi ha diverses categories. Hi ha l'absoluta, la que participo jo, uh-huh. I després hi ha per edat. O sigui, per, hi ha F40, F35, fins, me penso que és fins a F70, uh-huh. IM70. Vale?
Sí, sí, un poc per tothom, eh?
Sí, i després també, el qui no està federat, també es pot participar. Això és un poc per tothom, per
sí,
el poble.
Sí, sí, així ho diu el cartell, eh? Carreres d'estiu per a tothom, sí. Però després hi ha aquest sí, punt sí. D'emoció i de competició que
sí,
poseu
sí,
la gent federada.
I són competitives, perquè jo dic que hi ha colzades a les sortides sempre.
Clar, i ara ens contaves, Marta, aquesta primera de Ciutadella, que per exemple són 4 quilòmetres, i després, ara per exemple, se diu menja, tu ara arribes primera, la teva categoria, i que fas, sumes una sèrie de punts, se va
claro,
enregistrant,
claro.
No?
Sí, jo, mira que fa anys que particip, no sé molt, molt bé exacte com va ser la puntuació, però uh-huh. Jo crec que n'has de fer per lo menys 6.
Ah,
crec
un
que
mínim.
Pots fallar dues. Has clar. De fer un mínim, d'acord? ¿Vale? Sí. I, bueno, està clar. Si jo que primera en aquesta carrera, que ja t'he dit que no serà que no, perquè hi ha la meva amiga Ana Maria Pellicer, que s'endurà el primer segur, saps? Pues vaig sumant i faig la suma de totes les carreres.
I en el teu cas, Marta, clar, entenc que això de que hi hagi un mínim perquè donen marge a poder fallar alguna, perquè són
clar,
2, 4, 6, 8, 8 10,
eh?
De més 12 o 13,
sí,
per tant.
Sí, 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 si tu prens com entreno, vale, però ja. Si vas a fer-les a full totes, pues, no sé jo si és,
ja,
si és molt viable fer-les totes. Has de descansar qualcuna. Clar. Jo l'any passat les vaig fer totes, eh? No vaig descansar cap. Sí, sí.
I totes tenen el mateix horari, que això també és important, perquè
sí,
sense voler
sí.
Xerrar amb totes, tenen de ser que el que fa és lògic, i sobretot quan pensam en fer esport i en tenir cura, no? De que no passi res, sobretot la gent
clar.
De l'organització també ha d'estar tranquil.
Molt bé,
exacte.
Està molt bé en aquesta hora.
És que
sí,
a partir de les 7, no? A partir de les 7 totes i...
7 i mitja. I després que l'organització sempre posa punt d'aigua quan t'acabem, saps? Està molt ben organitzada. És bé de poble, però està molt ben organitzat.
Sí, sí. No, i és que, a més, ja són 27 edicions, se diu aviat.
Mare meva.
Sí, sí, tu me comentaves abans que n'has participat a moltes, ja. No sé si tantes.
Sí, unes quantes, jo que sé. És que vaig estar 2 anys que per feina feia horari partit i no vaig poder participar. Vamos, crec que em vaig participar una o dues només, el dia libre que coincidia. Però sí, sí, fa... Vaig començar amb 34 anys a córrer, ja em vaig fer qualcuna.
Ah,
en tinc 43, o sigui que ja deu fer un nou.
I sento una lliga, no sé si passa això, perquè clar, on va una cursa popular, des que xerram aquí, i bé, pots fer-la, pots participar-hi amb algun amic, en qui sigui, no? Però és veritat que tal volta en aquestes curses d'estiu, que són lligues, que són diverses aturades, no sé si també fa això un pot d'ajuda a socialitzar, a conèixer gent que vas trobant a les curses.
Ja és el que jo t'he dit, és molt divertit, saps? Claro, a més, nos juntem tots els corredors, saps? Que el mateix... Jo, per exemple, ara estic molt enfocada en pista i, clar, el mateix no faig tanta ruta ni tantes carreres i no els veig tant. I llavors es troben nos a les curses d'estiu, és una festa, saps? Perquè, bueno, nos posam al dia de tot.
Clar, no sé si has dit és una festa, no sé si també hi ha aquest paral·lelisme de que pugui coincidir de vegades amb aquestes festes d'estiu d'alguna de les aturades. Han dit que se fa a Fornells, a Leos, Mitjón, Gran, a Ferreries, a Sant
molta
Lluís...
Molta gent del poble, clar, molta gent del poble, per exemple, a Fornells, quasi tots els que són de Fornells participen, saps? Clar. Vull dir, i a Castell passa el mateix. Després, pels fiats, perquè no només és per adults.
Nins i nines, també.
Hi ha clar, hi ha categories des de... Me penso que des de 4 o 5 anys
sí,
més
que poden participar. Que fan el típic circuit aquest. Sí,
ja està molt bé. Perquè així també hi poden anar els pares i els fiats, vull dir, està molt bé.
I doncs un poc per tothom, no sé, sis inscripcions. Tu, per exemple, com a guanyadora de l'any passat, que hi tornes a participar, que faràs totes les que puguis, t'hi vas inscrivint a cada una? Com funciona un poc això? Per la gent que ens estigui escoltant a Menorca i digui, ostres, jo en vull fer alguna.
Bueno, te pots escriure ja mateix, eh? Hi vas una hora antes, vale, per fer la inscripció, però si te poses a la pàgina d'Elite Chip, te pots inscriure.
Allà.
I ja t'inscriu a totes i te poses l'opció de no federat, federat, per absolut, vull dir, està molt bé, saps?
Sí, també ho pots fer així. Molt ben
i no tens per què participar a totes, vull dir. Hi ha gent que ve de viatge, jo fent corredors que venen, per exemple, de Barcelona, i venen i fan només una, saps? I ja està, clar.
I per la gent que ens estigui escoltant, avui a Corcató Pers, com ha dit na Marta, a Elite Chip, a més de que trobareu el calendari per saber on s'atura cada... Bé, anava a dir cada cap de setmana, però no, la primera és aquest diumenge dia 5, després dia 9, que ja és la setmana que ve, que és un dijous, després hi ha dia 13, que és un dilluns, és a dir, que ho pot improvisar una micona si no és federat i si ho vol fer així també. Bé, federat també, però vull dir que si ho vol fer així de tant en tant. Aquesta lliga d'estiu, aquestes carreres d'estiu per a tothom, a Menorca, la campiona, a Sense Castell Serrant, la campiona l'any passat, Marta Oribes, espero que vagi molt bé també enguany, que puguis gaudir sobretot i fer un complet i per què no tornar a guanyar.
Ho veig un poc complicat, però bueno, ho intentarem.
Clar que sí, clar que sí. Bé, n'estarem pendents, Miqui, perquè n'hi ha tantes
que
jo crec que podem anar aturant.
Seguirem de prop, no?
Sí, sí. Aquesta primera és a Ciutadella, si vos animeu ja ho sabeu, serà a partir de les 7 de l'hora baixa. Marta Oribes, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a Corcató Pers.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. I, bueno, i només dir a la gent que m'està escoltant que s'animin a participar, que es porta et salut.
Exacte, totalment. Aquí sempre ho deim. O sigui que gràcies, Marta, per l'entrevista i per aquest darrer missatge. Sort.
Adéu.
Idò,
molt interessant aquesta lliga que comença a Menorca, sí, un calendari farcit, moltes curses, però Marta, aquest cap de setmana tenim més coses, no? Tenim més curses populars a les illes.
El cap de setmana està ben farcit, no tant com el calendari d'aquestes curses d'estiu de Menorca, però està ben ple, i te diria que ja des d'avui, perquè avui també hi ha una cursa popular, la Pujada de la Victòria, és un clàssic, també.
Ah, la feixuga aquesta, perquè...
Sí, sí, són 6 quilòmetres, però és pujada, sí, i a més és bé, l'hora baixa, bé, la gent que ja de ben segur ja estarà inscrita, perquè això, com dic, és avui, dia 1 de juliol, aquests 6 quilòmetres, des de l'Avinguda Princesa d'Espanya i cap amunt, això organitzat per l'Ajuntament d'Alcudi, però el cap de setmana, a banda de diumenge, aquesta primera aturada de les carreres d'estiu, dissabte, dia 4, tenim la 16a cursa Sant Victorià, això és a Campanet, una cursa aquí a Mallorca, i aquestes que se vulguin aixecar prestes, la cursa dona estret de sortida a les 8:30 de dissabte, pres, bona hora també, des de la plaça major de Campanet.
Ha de ser prestes de matí o tard a l'hora baixa, perquè si no sé que l'horada és important.
Sí, sí, i també hi ha cursa infantil, per tant, aquesta ja 16a edició a Campanet d'aquesta cursa, és un circuit tancat, bé, que se fa anada i tornada des del mateix punt i que se completa bon part del poble de Campanet. A més, també dissabte mateix hi ha un social Sunset Run, que això també és una, com una modalitat un poc diferent, no? Sempre ho contant que hi han xerrat moltes vegades amb alguns dels organitzadors d'aquest tipus de cursa, no només es corres, després hi ha festa, hi ha esdeveniments previs, és a dir, bé, això està molt bé també, i això passarà també aquí a Mallorca. Això dissabte ens anem a diumenge, qui no sigui a Menorca i no pugui participar en aquesta Lliga de Carreres, també el que té diumenge és la 20a edició de la cronoescalada de la comuna de Bunyola, pel camí d'Esgrau, això també fins al cim d'Espanyol de Sonó. Jo l'he fet d'excursió, caminant normal, i ja vaig arribar amb la llengua de fora, imagina't, fer-la corrent. Però bé, que aquest calendari que el repassem així ràpidament, el poden veure com sempre a l'ITX, allà hi ha totes les curses, com inscriure't-se i de més, però bé, està molt bé aquesta de Menorca, m'agrada, seguirem la pista de na Marta, que va guanyar l'any passat, i segur que serà un any més un èxit.
Clar que sí, i de res, Marta Sampas, com cada dimecres, moltes gràcies, i la setmana que ve, més cor que topes, perquè, com han dit, es porta salut, eh?
Exacte.
Au, i de venga, fins la setmana que ve, adeu.
Adeu. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, 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 I just wanna work you, baby. Yo, yo, see, I ain't tryna hurt you, baby. No, 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 I just wanna work you, baby. If you scared, you better run.
Avui, 30 segones per arribar a les dues del migdia. Així hem acabat aquesta edició de dimecres d'Esportres, aquí a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Com sempre, tornarem demà, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adeu.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia.